com cada mes, el quart dissabte de cada mes, aquí estem amb vosaltres, estan escoltant vostès a partir d'aquests moments en aquesta cita mensual. Priorem Priorat, totes les iniciatives i comentaris de la comarca del Priorat. Organitza Seradall de Catalunya amb el suport del Centre d'Estudis del Priorat. Dirigeix i presenta Josep Maria Ferran, avui amb la col·laboració de Josep Ferrer. Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tu, la seva experiència avui al voltant de la paleontologia, no? Quants anys vas dedicar a la paleontologia?
Bé, pràcticament tota la vida.
Tota la vida.
Sí. Doncs
pues bé, avui aquí a Priorem Priorat, des d'aquí uns moments i uns instants. Està escoltant aquí a Ràdio Falset. Avui, amb aquest programa, s'acaba el curs cultural 2009-2010. El 2010-2011, noves iniciatives, que ja concretarem més endavant, perquè tot això passa per la Junta d'aquí de la ràdio, perquè nosaltres aquí hem fet unes propostes de millora, però tot això ja ho comunicarem en el seu moment. Avui parlarem un resum del que suposa la nostra associació Seradall de Catalunya, oberta a totes les entitats, institucions i persones de la comarca. Farem un resum d'aquests dos anys aquí a Ràdio Falset, ja portem en Priorem Priorat, i també explicarem una mica les iniciatives del Centre d'Estudis del Priorat i de la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, aquí a Priorem Priorat.
Voldria aprendre a construir cada moment que sé que et fa feliç. Voldria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat.
Quines eines tenim al nostre abast? Pues tenim avui el diari del Priorat, data 26 de juny, exactament, avui dia 20, que som avui, 25 o 26 som ja avui?
26,
avui pues, ha sortit del forn del pa, és calent, aquest diari és calent, ha sortit exactament avui a la nostra comarca del Priorat. Aquí doncs podem trobar tota una agenda en la segona plana, la primera interna, en la que podem trobar des de cinemes, iniciatives de Falset, Capçanes, Cornudella del Montsant, la Vilella Alta, Móra d'Ebre, Pradell de la Teixeta i Poboleda. Però sí, entre concerts, festes de les dones, festes del jabalí, com de Capçanes, el concert de flauta de Falset, podem dir de balls de la salsa, també de Falset, podem dir d'una cosa molt curiosa, Pradell de la Teixeta, el festival en veu alta, un festival diferent dels altres anys, un festival on intervenen diverses cantants, artistes, músiques, però tot al voltant de la recuperació tradicional i oral. Pradell de la Teixeta, el festival en veu alta. I seguint ja el diari de l'editorial, després entren un comentari sobre l'apicultor Miquel Perelló Giner, les abelles són insectes protegits que contribueixen a l'equilibri del medi natural. També tenim el paisatge cultural i paisagístic del Priorat, que vol dir i que implica ser paisatge cultural patrimoni mundial. Això és un article molt interessant sobre les iniciatives de la conservació del paisatge de la nostra comarca. És Priorat, paisatge cultural patrimoni mundial de la UNESCO. És la Prioritat. Prioritat és una associació, plataforma d'entitats que manifesta, defensa i expressa la necessitat de per un reconeixement del món paisatgístic de la nostra comarca. També el polèmic Priorat Informatiu, que ha estat aquestes dies. I què ens ha apalgat? Un article de Carles Pastrana, exalcalde de Gratallops. Es comenta aquí, amb el món, ell és periodista i vinater. També tenim el Consell de Direcció de la Generalitat del Camp de Tarragona, es reuneix a Falset, es va reunir Xavier Sabater, va destacar les inversions del govern de la Generalitat al Priorat durant aquestes dues legislatures. També hem de dir, comentant el diari del Priorat, el Pla Estratègic de Comerç pel Turisme de la Costa Daurada, que també té implicació a la nostra comarca. El Priorat també torna a votar sí, el referèndum per la independència, a tres pobles de la comarca, Ulldemolins, la Morera de Montsant i Falset, conjuntament amb Móra la Nova, van participar en la quarta onada de votacions, amb un aplastant afirmatiu. També cançons d'autor a l'artesana i també el que acabem de comentar. IVA, el primer festival al voltant de la veu, en veu alta, que es diu en veu alta, de les tradicions orals del nostre país, de Catalunya. Diversos artistes i cantautors d'arreu es reuniran aquest 4, de l'1 al 4 de juliol, al Pradell de la Teixeta. I que més, el cine, que Mora los Fuegos, de Mora, molt interessant també, accions per dinamitzar el món rural, Diputació del Consorci d'Aigües fomenten l'ús eficient de l'aigua, és a nivell de la redacció de Falset. I bé, i aquí tenim a l'interior el Tripàtum, el Pàtum, aquest còmic, també tenim aquí un reportatge sobre la moda, el blanc i negre, els colors de la moda en vestits de núvia, que bé, diu que han baixat els matrimonis, els casaments, però bé, tot segueix amb aquest promoció de diversitat de vestits i formes de fer compromisos entre parelles, entre parelles. I bé, aquí, doncs, després de veure aquí una ullada al diari del Priorat, que seguim aquí amb Priorem Priorat. També donem notícia, la vintena Escola d'Estiu del Priorat, quasi res, del 1990 fins al 2010. Enguany, la vintena Escola d'Estiu del Priorat, que organitza a nivell de moviments de revolució pedagògica, estarà pràcticament, seran dos dies, el dia 1 i el dia 2 de juliol, oberta al professorat, a estudiants del món de l'educació, els que pertenen, doncs, llicenciats, que poden, o professionals de l'educació també, i com no, aquelles persones que tinguin interès, i tot depèn del quòrum que hi hagi d'assistència, però que serà, esperem que sigui molt positiu. El dimecres dia 1 de juliol es farà la conferència com treballar alguns aspectes de la creativitat amb nens i nenes a l'aula, feta per Montse Puig i Ribas, mestre. També hi haurà a càrrec de Joan Martínez Delgado, també intervendrà el taller de teatre, també abans del conte, després del conte, tot una escenificació i narració dramatitzada de textos que podran servir com a base per una obra de teatre, o un conte, o qualsevol altre format escènic. Aquests temes no són els interessants pel professorat, també és interessant per aquelles persones que es dediquen a l'educació.
A tothom.
Que tinguin relació amb la xicalla, Xespai, l'Esplai, tot aquest camp, inclús pares i mares, podria ser interessant. El que passa és que això està organitzat concretament, dirigit als mestres i als professorats de primària, educació infantil i secundària. També el dia 2 de juliol, filosofia com a font de la creativitat, la filosofia, és a dir, a càrrec d'Angèlica Satiro, escriptora i educadora, quasi res, també un gran món del món de l'educació i de la creativitat. I projecció, 20 anys d'escoles d'estiu, dinar i cloenda a la vintena escola d'estiu del Priorat, el Mas Trucafort, el Trucafort. Bé, doncs aquesta serà la vintena edició que es donarà a terme el dia 1 i 2 de juliol d'aquest proper mes de 2010. Bé, i entrem ja en el camp d'informacions concretes d'iniciatives al món cultural d'entitats. En aquest cas tenim La Frontissa, una publicació semestral de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Aquesta surt mensualment, com hem dit, en aquesta revista darrere, parla de grups de recerques de les Terres de Ponent, que són al voltant de Lleida, parla de la temàtica del 8è Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que estarà al voltant del compromís social i món local en el tardofranquisme, inicis de la transició democràtica als territoris de parla catalana. Aquest congrés es durà a terme el 2011, però és interessant perquè ara ho explicarem a obert a la ciutadania. Sí, el passat dia 27 de febrer de l'any en corrent va decidir aquesta temàtica en l'assemblea, la 18a Assemblea General dels Centres, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que es va celebrar el passat 27 de febrer a Riudoms. Es va parlar i es va decidir que el primer, prioritàriament seria el congrés, aquest 8è congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, estaria enfocat de cara a treballar pel poble, treballar pel barri. Seria aquest compromís social i món social, món local en el tardofranquisme, inicis de la transició democràtica als territoris de parla catalana. Això seria tots aquells exemples, persones, testimonis, entre l'any 1960, aproximadament, al 1981, que el 1981 va ser l'intent del cop d'estat, que el monarca, la corona espanyola, doncs, va passar de ser d'una herència franquista a un galant, un aval de garantia de la democràcia. És allí on se va tindre que mullar la monarquia. No? Però el 81 va ser l'intent del cop d'estat, la monarquia es va mullar, se va acabar aquests intents, per ara ja fa temps que no... Avui dia estem més tranquils, perquè realment aquell dia jo estava fent el servei militar obligatori i van passar canutes. En aquest sentit, una experiència bastant profunda del que va suposar en aquell moment, no? Però bé, des del 1960 fins al 1981, aquest món, que aquí al Priorat podríem trobar doncs, persones, o, mira, ara fa poc doncs, vam fer el 27 de març passat, van concentrar quasi mig miler de persones, en total al voltant de 500, havia al Marroig a recordar la memòria de mossèn Joan Massip amb tota aquella transició dels anys 60, sobretot l'any 81 també, que va ser totes aquelles iniciatives de l'Unió de Pagesos, la creació d'un bueno, munt d'iniciatives... perquè el llaciment ibèric, tot això que s'agafaven i es desmuntaven de seguida i es feia destruir tots aquests patrimonis, doncs, bueno, en aquest cas doncs, una persona, en aquest cas mossèn Joan Massí, va ser el que va impulsar que no se destruigués, que es conservés, posar en contacte amb les associacions arqueològiques i tal, i va ser un pas endavant, a part de defensar la llengua catalana, les sardanes i tot això. No? Bé, tot això, doncs, mira, a tots els pobles tenim persones que poden... tenir doncs bé, la possibilitat de ser entrevistades, de poder parlar, que ha suposat aquesta transició i molta gent també va ser víctima, víctima de discriminació davant de les idees polítiques o idees, podríem dir, socials i culturals, sobretot al voltant de la participació ciutadana. Per tant, la temàtica del 8è Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana estarà al voltant en aquesta època, del 1960 fins al 1981. Experiències de persones, testimonis, tot allò que sigui exemples, com jo que sé, un centre obrer recreatiu que va tindre unes inquietuds, unes iniciatives al voltant d'aquests temps de reivindicació de la dona, de participació i votar la dona, el dret a associar-se, el dret a votar en diverses decisions de a nivell cívic, no? Totes aquestes coses les podeu posar en contacte amb nosaltres, Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset. I seguim amb el nostre programa Priorem Priorat. Priorem Priorat, estem explicant una mica els centres adherits a la coordinadora. Aquí tenim el Centre d'Estudis del Priorat, que la seu social, més aviat, la seu postal és a Torroja i la seu social és a Bellmunt del Priorat, dins d'una gamma de centres d'estudis d'arreu de Catalunya, en el qual nosaltres, des de Pioner en Priorat, s'hem posat en contacte amb l'Institut d'Estudis Vallencs de Valls, el Centre d'Estudis Històrics Socials de Guillem Oliver del Camp de Tarragona, que és a Tarragona. Ens hem posat en contacte també amb el Centre de Lectura de Reus, que també és una institució molt a la ciutat de Reus. També hem posat en contacte, o estem intentant fer-ho, en el camp de Flix, Montblanc, Vilaseca. La coordinadora de centres d'estudis de parla catalana són associacions i centres d'estudis que es dediquen a la conservació del patrimoni, a estudis genealògics, històrics, de tota parla Catalunya. Sud de França, Franja Aragonesa, Catalunya, València i les Illes Balears i l'Alguer. Aquí és aquesta, la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. D'aquí està vostè escoltant Priorem Priorat. També el món agrari a les terres de parla catalana, una de les activitats de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. Hi ha unes llistes de cara a fer una exposició, una llista d'imatges recollides, el món agrari a les terres de parla catalana. Això s'ha fet a terme i ha iniciat el 15 de juny d'enguany, en el qual el Priorat col·labora en aquestes imatges. Josep Sabater Vallès, una imatge, falset. Arxiu Josep Pla i Pons, 6 imatges. L'arxiu Maria Glòria Biosca, 13 imatges. Carles Brull, una imatge. Minerva Pi, una imatge. Els Guiamets, Gratallops, varis llocs també de la comarca, 49 imatges. Marroig, Ramon Giner, 9 imatges. Porrera, Lluís Simó, presenta 17 imatges en aquesta gran convocatòria de la parla catalana, on s'exposen temes al voltant, tot està al voltant de fotografies, el tema del món agrari a les terres de parla catalana. Seguim aquí amb Priorem Priorat.
Visc una altra realitat. No suporto més. No vull estar així.
Bé, i també hem de dir que el Centre d'Estudis Saradai, que va néixer l'any 1986, a l'any que ve, 2011, celebrem 25 anys de la seva fundació. Això va ser l'any 1986, a Tarragona, a base d'iniciatives del Baix Camp i del Priorat, entre els quals va haver la comarca, dins de la comarca, de tant de Falset, entre altres, també, com a més destacables, Cabassers, va haver diverses ciutadans i ciutadanes que van donar suport a la seva fundació, a l'organització, aquesta entitat Saradai de Catalunya, una entitat, associació catalana de voluntariat promotor cultural per a la convivència des de la cooperació en l'entorn educatiu. Entorn educatiu, que és l'entorn de la família i entorn de l'escola. A la família i l'escola no ens hi hem de posar, per això hi ha unes persones que ho fan molt bé, ho tiren endavant, i per tant nosaltres el que hem de fer és, des de l'entorn, ajudar perquè la família i l'escola pugui tirar endavant en aquest repte de la convivència, que és de la pròpia del segle XXI, aquest repte de que tots estem involucrats amb tota la coordinadora d'entitats per la convivència, la CON. La CON, que es va constituir a Tarragona en aquest mateix hivern. Parlem d'aquests 25 anys d'inici. Tu, Josep Ferrer, vas col·laborar en diverses ocasions.
Sí.
Va ser l'any 1994, en la trobada
de Tortosa.
De Tortosa, a l'Hotel Corona, aquell cap de setmana, en el qual tu vas exposar els teus treballs que portaves a terme a la comarca del Priorat sobre paleontologia, no?
Sí.
Ens pots fer un resum d'aquella xerrada o aquesta experiència que ha suposat? Has dit abans que és tota la teva vida el món de la paleontologia, no?
Sí, però el Priorat va ser la part més sèria, Molt. Perquè ja va ser estudis directament sobre el terreny i sobre el Flix, que és el sistema de descarga de llaus al fons marí. I aquí doncs s'hi crea una espècie d'ecosistema petit, un biòtop, en el qual doncs, hi ha tota una sèrie d'organismes que al tindre el cos tou desapareixen, però que després deixen el seu rastre.
El seu rastre, com s'ho deia, un caragol, no? Que s'omple de
teixafany. Sí, però el caragol encara queda la conquella, amb ells no, amb aquests organismes simplement queda el rastre, com és la pastura, el cau, i alguns animals també, que a més de cau, tenen o fan servir el cau també com a pastura, com el cas dels oligoquetos, que fan un tubo, i mentre van fent el tubo van menjant i van deixant al detrás el rastre de les substàncies. Hi ha organismes que representen a l'època del priorat més important, que és el carbonífer inferior, i és Dictiodora leviana, que es troba per tot arreu, sobretot a Porrera, i que en aquestes allaus, quan baixava un allau al mig del lòbul, o sigui, colonitzaven el lòbul, i allà pues, es troben aquests rastres nerviosos característics que te diuen que aquella zona és del carbonífer.
Va, llavors, per entendre una mica, tot el que és el Priorat era el mar, abans.
Sí, en aquella època possiblement no fos un mar molt profund, degut a que les continents s'anaven ajuntant per a formar el que després el Permià fora el Pangea.
I això quants milions d'anys estem parlant?
Parlant de 200 i pico de milions d'anys. Hi ha una zona encara més antiga, que ens podrem atensar quasi als 300 milions d'anys, que és a l'època devoniana, i que es troben entre Torroja i Porrera. Però són zones que són molt, diguéssim, restrictives, per bastant difícils de poder estudiar perquè no es troben fòssils. Però sí que es troben és una gran quantitat d'òxid de ferro, característic d'aquella època, sobre el qual l'oxigen que sortia del mar, dels organismes marítims, ja no arribava a la superfície i oxidava el ferro que estava dissolt a l'aigua. I llavors se van depositar grans quantitats, sobretot a Austràlia, d'òxid de ferro, i allà al Priorat, a Porrera, sí que se'n troba bastant. Em sembla que li diuen la Coma en Romeu, que hi ha moltes mines d'aigua que surt aigua ferruginosa.
Molt bé, llavors, des de que ens vam conèixer als anys 80, hem col·laborat en diverses activitats, amb descobertes de coves, no?, d'aquí al voltant, de la Serra de Montsant, com també cap a la zona de Lleida, no?
Sí.
El Cogul, com era?
Aquella cova... Cogull.
Cogull, sí. Això, el Cogull, també sí. Va estar, que va estar molt interessant, no?, aquelles pintures que tenien.
Sí, i a més, el riu que desembocava, que va formar el Montsant, la Serra de la Llena, el Montserrat i totes aquestes muntanyes que desembocaven al mar interior de Lleida, doncs allí ja arribem a la costa, que me'n recordo que vam trobar un caragolet de litorella litorina que marcava quasi la platja d'aquell mar interior.
Per tant, el Priorat era un mar fa aquests milions d'anys. I bé, el 94 vam anar a presentar a iniciativa de Sarai de Catalunya uns jocs de tauler, en el qual havíem dissenyat l'any 1989 en col·laboració de l'Institut d'Estudis del Priorat, l'Institut d'Educació Secundària del Priorat, perdó, després l'escola de Margalef, que llavors hi havia escola, sí. I l'escola de Cabassers. Aquestes van fer un treball amb la canalla, que és el que entenien en la construcció d'una presa, com s'aprofitava l'aigua, i aleshores van fer un joc de tauler, que seria el joc de la goteta de l'aigua del Montsant, el joc de la goteta del Montsant, que és un joc que van presentar l'any passat a la festa del Parc Natural a Cornudella del Montsant. Enguany serà a la Vilella Alta. Doncs bé, per nosaltres vam presentar això, la implicació educativa, i tu vas parlar de la part paleontològica. Sí. I se me va tensar una persona que precisament hi havia la directora del Parc Natural del Delta.
Del
no?
Delta de l'Ebre, sí. Que era la que ens...
La moderadora, que et va presentar tu i tal, després va ser l'alcaldessa del Tebre, aquesta és la... es deia Joan de cognom, ara no recordo exactament, es deia Joan, sí, la senyora Joan. I aleshores pues, ella te va presentar això i m'havia un senyor que tenia molts estudis i havia la comunitat de Castelló, de la Universitat de Castelló, I em diu, aquest d'on és, doctor? De quina universitat veu estar, doctor? Dic, no, aquest és un autodidacte, membre del Seradai, i que ens explica la paleontologia de la prioritat. És a dir, que vas donar la talla, perquè tu ets autodidacte, no?
Sí, soc autodidacte.
Has tingut l'ajuda de la biblioteca del seminari de l'Institut de Teologia de Catalunya,
sí,
no? Que has anat també allà.
Bueno, gràcies a ells vaig poder entrar amb aquest, a entendre tota aquesta màquina del carbonífer d'aquí del Priorat.
Clar. És a dir, tu l'os que series, sí. Estàs documentat, t'has preocupat, has estudiat totes aquestes paraules que són tan tècniques, no? I de tants milions d'anys, no? Doncs bé, és curiós que pugui parlar amb tu, perquè realment entendre que el Priorat fos un mar en una època, doncs bé, també contribueix a defar consciència del nostre passat, com també podem defar consciència del segle XIX, del segle XX i de qualsevol
època. Exactament.
I per això fa. Estem aquí a Priorat en Priorat, estem parlant amb en Josep Ferrer, un aficionat autodidacte en el món de la paleontologia del Priorat. Doncs bé, explicant una mica, continuant amb el programa, explicant les iniciatives, no? En aquest sentit, doncs, teníem que hem organitzat durant aquests temps a Educrea. Educrea és una mostra de produccions creatives cooperants, és a dir, s'exigeix que sigui creació i que sigui entre cooperació de persones, no? Això ho vam fer l'any 2008, és a dir, 2007, ho vam fer el 2007 a la sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona, i també vam exposar ja iniciatives que es duen a terme en el Centre d'Estudis del Priorat. Després, el 2008, vam generar, vull dir, vam inventar l'EduCert. EduCert és precisament una mostra en la qual se recullen iniciatives i produccions que poden ser en difusió pública. En aquest cas hi havia programacions d'educació física, de filologia catalana, filologia castellana, d'experiències de professorat que treballa amb l'entorn. És a dir, té col·laboració amb un centre d'estudis del voltant. Aquest centre d'estudis té uns continguts i ell ho aprofita, en el cas de filologia anglesa, per ensenyar a anglès aprofitant el recurs del museu del centre d'estudis del voltant. No? Aquestes dues experiències han assenyalat molt i han tirat endavant, a part de les de ràdio local. La ràdio local, enguany portem pràcticament 21 anys, que vam iniciar ja a la Ràdio Fòrum i després va ser Tarragona Ràdio i també Ràdio Sant Pere de Sant Pau els primers programes de ràdio local. Després també tenim diverses iniciatives com la recerca de persones, identitats, comunicants, creatives i cooperants, com tu, Josep Ferrer, una persona que té coses que genera cultura i que les comparteix amb la gent, no? La gent que ho fa públic i li agrada i disfruta d'explicar-ho, no? Després també tenim un repte, el que seria la lluita de l'opinió pública de cara a les barreres que es posen a la creativitat, a la comunicació i a la cooperació. Tot això, ara, tot seguit ho farem. Tractarem sobre les barreres a la comunicació, a la creativitat i a la cooperació que tenim la ciutadania. Ara, tot seguit, aquí, a Priorat en Priorat. Aquí és un dels objectius claus que hem arribat a conclusió de tots aquests 25 anys de recerca, perquè, a veure, hem col·laborat amb les universitats de Politècnica de Catalunya, precisament l'UPC l'any 92 ens va ajudar per potenciar el treball aquest de la presa de Margalef, que precisament el 1992, el mes de juny, va ser presentat inclús pels arquitectes, de cara a les escoles i tal, com funciona una presa, no? I és curiós, sí. Perquè dins de la presa hi ha un túnel i miren la temperatura i miren les humitats. És curiós, són coses que gràcies a aquests treballs treballs de recerca que hem dut durant aquests anys i la col·laboració dels mestres i professorat d'aquí, de la comarca, des de Marçà, Capçanes, podem dir amb treballs puntuals Margalef, Cabassers, l'Institut del Priorat aquí, de l'Institut d'Educació Secundària, que ara es diuen instituts de, per la nova normativa, l'Institut del Priorat de Falset, per exemple, d'Educació Secundària, i tot això, aquests camps. I ara hem arribat a recollir la problemàtica de les persones per mitjà de les ràdios i dels contactes que teníem, que aquestes ràdios, per exemple, Ràdio Falset, se pot escoltar per antena i per internet, perquè ara mateix el meu fill ha estat a Mèxic i ho va poder escoltar des de Mèxic.
Exacte.
Quan estava bé, vull dir, és curiós, no? És maco això, és molt preciós això.
Sí.
Llavors, clar, és un pas endavant, no?
Clar.
Pugui escoltar tot el món, no? Una ràdio de Falset, d'una comarca com la nostra, no? A veure, abastar de la consciència i la sensació de l'opinió pública envers les respostes a les barreres personals i col·lectives. Quines són les barreres personals i col·lectives que puguin haver a la comunicació o la creativitat de les persones? Doncs mira, ara poso un exemple, en el camp de la internet, no? Hi ha molta gent que presumeix, no? Ara poso un exemple inclús del diari del Priorat. El diari del Priorat surt fa dos números, posa, si vols ser redactor del diari del Priorat, envia el teu currículum. Nosaltres li vam enviar, la nostra entitat, vam enviar dos, la possibilitat de redactar, de ser redactors aquí, no? Enviar el currículum i encara és hora que es contestin. Hi ha moltes pàgines web i moltes adreces electròniques que es posen i t'hi poses en contacte i el silenci per resposta. A una comunitat com la nostra, tecnològica, on internet és gratuït, té unes avantatges econòmiques. No gastes telèfon, no gastes desplaçaments. A més, és ecològic, perquè si no gastes paper...
també.
Arriba per les plantes,
clar,
els boscos, estem fent un treball important. Per tant, hem tingut de crear aquesta secció dins de l'entitat que es diu EduSíndic, que és un síndic, és a dir, defensar tots els aspectes que van involucrats en la comunicació, la creativitat i la cooperació en el camp de les persones, de totes les persones, no? Clar, llavors moltes coses que les pots solucionar per internet, has de trucar per telèfon, has de fer un munt de gestions, perquè normalment se fa silenci per resposta. Clar, això és un problema de sensibilitat. Si nosaltres anem pel carrer i dius, hola, adéu, què fas?
Contestes.
A internet no, és normal rebre i no donar. Llavors és un camp de batalla que l'any 2004 al Fòrum de les Universitats de les Cultures, que nosaltres vam participar en 5 fòrums, n'hi havia un sobre nous coneixements, nous en alfabetismes, no? És a dir, nous coneixements que tenim, nous mitjans, doncs ja apareixen, a veure, que tothom ne tenim de problemàtiques, però sí que si defensem els interessos de la ciutadania, que és que qualsevol ciutadà, ciutadana, amb ajuda d'edat i els menors, amb la representació dels pares o amb la delegació de responsabilitat dels pares, es pugui fer una comunicació com cal.
Clar.
I això a pàgines web de partits polítics, sindicats, associacions, etc. Mira, jo mateix he fet una experiència. Jo en aquest camp, com m'agrada investigar amb això, envies un email al Centre de Lectura de Reus, envies un email a aquest de Tarragona, envies un email al de Valls, envies un dalt, passen els dies i no diuen res. No diuen, mira, he rebut això, ja ho parlarem a la Junta, he rebut això, no sé, qualsevol cosa, no?
Sí.
És curiós. Igual com ara m'he posat en contacte amb els centres d'estudis del Baix Llobregat, que n'hi ha un que està al Prat i un altre que és comarcal, sobre el Ramon Badia, que és, va néixer a Cabassers i va morir,
sí,
va ser un farmacèutic i va morir, i tenia una plaça, però és que ara ja no trobo ni la plaça, a millor li han canviat el nom, perquè
segurament.
Perquè li van ficar, això va ser l'any 1932,
clar,
perquè va ser una persona sense afany polític de cap manera, es va dedicar a la seva labor farmacèutica i va evitar malalties, perquè en aquell moment hi havia unes epidèmies que, de l'aigua mateix, del Llobregat i tal, i li va, de la seva alegria, bueno, de contents de la comunitat aquella, doncs li van dedicar una plaça. Però, bueno, ara no ni la trobo, la plaça, que la trobava. Però això que he trobat una cooperativa que està adaptada a la plaça aquest nom, posa Ramon Roger Badia. Clar, s'han buscat una sèrie de lligams amb aquest senyor i vam trobar uns documents del Centre d'Estudis del Baix Llobregat on posava que havia nascut a Cabassers, que havia anat a la Granadella, que el seu pare era amb metge, i llavors ell havia estudiat farmàcia, va fer llibres, va fer una cosa. Per tant, clar, com a comarca priorat no ens interessa trobar de diversos pobles els que sigui, i si no, vostès que estan escoltant ens posen en contacte amb nosaltres, i nosaltres, amb tot el nostre agraïment, mirarem de trobar les arrels de tots aquests prioritins que estan divulgats per tot el món, i en aquest cas, doncs, el Prat de Llobregat, no? Però vaig enviar la informació, doncs encara és hora que contestin. Bé, bueno, jo hem d'esperar uns quants dies més. Però és curiós, no? En canvi, a lloc, canvies un email i immediatament te'l donen com a resposta automàtica. Et diuen, ha rebut l'email, no et puc atendre i tal. Bé, bueno, però dius, bueno, és automàtic, ja, però almenys han fet altres. Això m'ho va fer al centre d'estudis del Baix Llobregat. M'ho va contestar automàticament, jo li vaig enviar la documentació perquè estem buscant fils de documentació d'aquest cas, no? Pues, a veure, per posar un exemple, pues, barreres, pues, mira, la comunicació digital són aquestes, que no se fa prou profit d'internet, que les comunicacions no funcionen, a la creativitat, pues, a la creativitat moltes vegades, a veure, tant a la família com a nivell educatiu, ens agrada, pues, que la canalla faci el que els demanem, no? I és lògic. Però a la creativitat també ha d'haver iniciatives per part de la gent, no? No dic de la canalla, sinó de la gent més gran, també. I escoltar aquestes iniciatives, no? Això, per exemple, vas a una reunió, a una conferència, i dius, què voleu parlar? O parlen. Si parlen, a millor surt un tercer conferenciant que està un quart d'hora només per explicar les seves històries. Clar, no tenim una cultura general de poder intervenir, aportar iniciatives, de veure que totes les persones són diferents, unes són més tímides, unes altres són molt. No. I llavors la creativitat queda tancada, a millor sortirien iniciatives, no?
Clar.
Doncs bé, estem parlant aquí de les barreres a la comunicació, a la creativitat i a la cooperació que poden sorgir de cara a la ciutadania. Aquí, priorem, priorat. Doncs bé, en aquest cas, doncs barreres ne podem trobar moltíssimes, no? La més flagrant és la comunicació digital. A nivell de la creativitat, la gestió de reunions i converses per poder treure coses que la gent tenim i tenim un gran potencial, i fins i tot de qualsevol tipus de persona, perquè a vegades diuen, bueno, li costa molts estudis, no, li me costa molt recordar, memoritzar, però si se treballen és increïble, la creativitat que tenim les persones dins nostres, no? I també la cooperació. La cooperació és un dels reptes també de la nostra societat, perquè la cooperació, ja, a la universitat, a la nova llei d'educació, hi ha un apartat que també parla de la cooperació i tal. Home, mira, l'Institut Ramon Muntaner dona, financia ajuts a iniciatives de centres d'estudis, però que col·laborin entre si. Això és molt interessant.
Clar.
Ja restringeix. És com si ara a una associació li donem una iniciativa, però has de col·laborar amb una altra entitat del poble. Pues sembla que no. Això motiva a que hi hagi més trobades entre associacions i tal, no? Però la cooperació realment està molt malament, perquè no tenim una cultura de la cooperació, perquè més aviat s'està potenciant a nivell individualista les riqueses que s'han anat acumulant aquests anys, no? Si vas a unes oposicions, guanya el que guanya el que no al carrer. A veure, la nostra societat és competitivista.
Sempre, al 100%.
I consumista. I vol que la gent consumeixi. A vegades els ciutadans i ciutadanes pensem que es tracten com a consumidors, no com a persones, no? Mentre consumeixis, no? És important,
clar.
No? I l'economia, la crisi, que si no hi ha consum, bueno, perquè la gent, a veure, hem de consumir el que convé i el que no convé, no? Per tant, nosaltres també, des de l'IDU Síndic, que l'hem creat així, Síndic, com a defensa dels drets de la ciutadania en el camp de la comunicació, la creativitat i la cooperació, que farem una campanya, farem campanyes durant el 2010, ara el setembre, i el 2011, a sensibilitzar, ja sabem que no ho fem volent, i a mi ho fem perquè tenim molta feina i no tenim temps d'atendre els internets ni les bústies electròniques, però sí que és important que, a veure, que siguem més comunicadors, no? I que siguem més creatius, no? Bé, un altre objectiu important que tenim en marxa és la docència compartida. En aquest any ja portem quasi 1.200 cooperants, que tu ho ets, un d'aquests 1.200 durant aquests 25 anys, durant l'experiència de Conos, que hem dut a tema, que és un espai de trobada a les famílies on compartim experiències i preocupacions i problemes a casa i coses, qüestions d'estes, enguany, ja el tercer any, al barri de Torreforta, a la Granja, han participat ja 100 famílies. Seran 98 o 99, bueno. Una més. També, a veure, una cosa, una conferència que assisteixen les famílies, l'altra és uns tallers continuats que han de venir més sovint i tal, però a un centenar de famílies podem dir que a Tarragona un Econos obert al Camp de Tarragona, que han vingut gent de Falset, ha vingut gent de Reus, ha vingut gent de Montblanc. Pues a veure, és un espai amb una metodologia diferent, potenciant la creativitat, que es du a terme a la barri de la Granja i que ara enguany, pues, de cara a l'any que ve, tenim intencions d'ampliar. Ara tenim, per exemple, espais culturals d'oci històric i natural, per exemple, Tarracomar, és aprofitar la platja de Tarragona, la Tarragona ciutat, la Tarragona romana, la Tarragona medieval, i entrant amb la Tarragona medieval i romana i a la platja, doncs, a partir d'uns exercicis que demanem, doncs, millorar la creativitat, la comunicació entre les persones, associacions o el que vulguin vindre. Serà com una mena de vegades d'allò de coaching que es fan a entitats. Aquesta és la idea que tenim llançat. El que passa és que això és des del voluntariat, des de la investigació, i és gratuït. Són activitats gratuïtes. També tenim en marxa aquí al Priorat la Baronia Parc, que serà aquest cultural d'oci històric natural, del Parc Natural, i la Baronia de Cabassers. Però, a veure, la Baronia de Cabassers hem de pensar que només queda aquell resto de mur, sí, del castell. Després, que queden allò que hi ha visigòtic, per les cases, no? Els arcs aquells també queden de la...
Els arcs, sí.
Però també tenim a la comarca, la Cartoixa, també tenim de l'època del castell, del Falset, bueno, tenim moltes coses de les històriques aquí,
bueno,
a la comarca.
No? A l'arxiu de Tortosa hi ha molta informació, també.
Molta informació, també. Que,
i aquí a Falset, també.
Però també tenim museus aquí molt interessants de visitar, no?
Exacte. Exemple,
vull dir, a veure, tenim el de Marçà, tenim el de Vallmunt, que també és del segle XIX, però bueno, una mica... Però per què? No, a veure, no és entrar a l'edat mitjana o perquè tinguem interès a la mitjana. Volem que les famílies o les associacions o les persones que ens vinguin en aquest projecte de Baronia Park com a Tarracomar és de venir i està prohibit portar mòbils, prohibit res electrònic. Hem de tornar a l'edat mitjana nosaltres, no anar a una visita guiada on es donen coneixements de l'edat mitjana. No, nosaltres hem d'entrar. I llavors, a partir d'aquí, a entrar en la importància de les relacions humanes, si és una família en relació de pares i fills, si és una associació, la junta, president, els membres, a veure quins mecanismes poden funcionar perquè la junta funciona molt millor i la família funciona molt millor. Aquest és l'objectiu. A vegades hi ha hagut iniciatives, es diu coaching o altres temes d'així. També hem tirat en marxa IESCONOS, que és l'Institut d'Estudis Superiors de la Convivència, CONOS vol dir convivència, i que està reconegut per la UNESCO l'any 2000, que s'ho va reconèixer la UNESCO. Per tant, ja enguany mateix, entre aquests 3 anys, i sobretot enguany, portem 20 professors de primària i de secundària i infantil que han estat formats a la nostra formació. I després han col·laborat 10 professionals entre psicòlegs, psiquiatres, i tot això gratuït, ben a la gent. I el Reiki, una teràpia d'origen oriental que serveix per a l'autocontrol emocional, perquè molts pares se queixen que els fills els peguen, o hi ha crios que sí, peguen als pares, els agafa una rabieta i peguen, no? Clar, és una manera que el Reiki també ajuda a l'autocontrol, no?, emocional, a part que és molt interessant per joves i per gent gran, no? Per tant, això és el projectiu. Clar, nosaltres ho fem dins del reconeixement oficial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en el qual pugui tindre aquestes capacitats al voltant de l'educació, siguin per, en aquest cas, famílies o siguin el professorat, no? Després també tenim en marxa un objectiu que és li hem dit la PDM. La PDM és un com una marca comercial, diguem-ne així, una manera de dir les coses, que és que hem mirat de fa tècniques psicològiques de diversos models, de 3 models diferents, fer-les, combinar-les, com la pólvora, que són 3 elements que de forma aïllada no tenen tant d'efecte, i si els ajuntes tenen. I això li diem el projecte PDM.
Està bé.
I aleshores... ho estem aplicant ja, i amb aquestes experiències de l'Econos ha anat molt interessant, i IESCONOS, i ho hem presentat a la jornada de la URB de cara a estudiants en pràcticum de la Universitat Rovira i Virgili sobre aprenentatge i servei. És a dir, un sap unes coses, les ensenya un altre, i així aprenem tots i millorem tots.
Clar.
Perquè a vegades, doncs, l'ensenyament de la universitat també se centra molt a uns coneixements i també necessita unes experiències per aplicar-ho, no? I això vam participar. I després vam participar en un congrés a Saragossa de psicologia, explicant la PDM i el que seria tot el programa pluja arrels, la pluja, els arrels, és a dir, que tot el que es fa d'ajuda a les persones, tant si són majors d'edats com a menors, perquè aprenguem, doncs, aquests ajuts, la pluja, fins que arriben a les arrels. Les arrels és que l'aprenentatge és real, l'arrel creix.
Clar, és quan hi ha...
No? Perquè a vegades, moltes vegades se fan moltes ajudes i sembla que siguin parxes, no es veu resultats, no aprenem del tot o no sé què. Pluja arrels és un repte de controlar des de la planificació fins als arrels que creixen de les persones que són les nostres competències bàsiques. Bueno, per la PDMR. I bé, i en resum, enguany doncs, ha estat molt interessant, hem participat durant aquests 2 anys que hem estat aquí a Dona Falset, diverses entitats i persones, com a Agustí Massip, que avui s'ha casat, enhorabona, el Quico Piqué, el Toni Orinsans, la Roser Bernet, el Jaume Sabater, el francès d'aquí del Marroig, el Xavier García, bueno, la societat, no, el Centre Obrer Recreatiu del Molar, de Falset, els músics, l'associació de músics, també la congregació, després la de la Muntanyeta també va fer propaganda, va fer difusió de les activitats que fan amb l'ús de paràlisi cerebral. Bé, tot això ho han fet durant aquest temps. En Fede Cortés, que també va explicar doncs, els seus llibres que està fent. Bé, està escoltant Pioner en Privat, estem fent el resum d'aquests darrers anys aquí a Ràdio Falset i mirant de cara al futur aquest estiu i de cara a l'hivern. Enguany també hem portat al Priorat, bé, la representació dins de la coordinadora dels centres d'estudis del Priorat, dins del centre d'estudis del Priorat o dins del CERADAI de Catalunya, han portat el testimoni a diversos llocs, per exemple a Sabadell el 17 d'abril, a Badalona el 23 de maig, al Reus el 4 de juny, on se fa l'exposició Modest Gener, que Modest Gener a la Vilella Alta hi ha el Ramon Vinyes, que va ser pintor, i sí, té una escultura allà, bueno, té un, allà a la façana, també ho va fer Modest Gener. Modest Gener va morir ara el 2008, vam celebrar 25 anys, va morir l'any 1983, era fill de Reus, té fama internacional i l'Ajuntament de Reus, al final, doncs, ens va costar una mica, vam col·laborar amb la família durant 2 anys, perquè, a veure, té dedicat un carrer, també té doncs, la seva reconeixement, però també vam dir, escolta, una exposició als 25 anys de mort, i el dia 4 de juny se va inaugurar, que durarà fins al gener. És a dir, és una exposició del Museu d'Art, que està del Museu d'Història de l'Art, que està a la plaça de Llibertat de Reus, està dedicada a Modest Gener, l'escultor reusenc. En aquest sentit, doncs, també doncs, el dia 30 d'octubre van fer una excursió d'un centenar de persones, van anar a veure les mines de Bellmunt i van anar a veure la Mare Déu de les Malalties de Marçà, que també és una obra de l'escultor Modest Gener. El 10 de juny vam estar a Barcelona explicant al PDM, al Departament d'Educació. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no reconeix mètodes ni reconeix res, però sí que els escolta, t'escolta i bueno, llavors dius, bueno, ja hem presentat i almenys es reconeix la formació.
Clar.
La formació del professorat que nosaltres convoquem com a iniciativa privada, no? Ni que sigui gratuïta, doncs ho fem, no? Al Morell el 14 de maig també vam estar presentant la PDM i l'altre dia al Mas de Barberans vam col·laborar, vam participar amb la visita de la Palma, un museu de la Palma, que és també de les arrels pròpies d'allí de la taula del Sénia, que és un territori que s'ha muntat allí entre el Montsià i les comarques del costat. Bé, estàs escoltant aquí, Priorem Priorat. Resumint, doncs bé, enguany aquest curs cultural 2009-2010, el passat 30 d'octubre, doncs va haver aquesta trobada a Bellmunt i a Marçà, un centenar de persones que va organitzar Vida Creixent i nosaltres vam orientar-los en el sentit d'aprofitar a nivell del que és la natura i l'art del Priorat. No? El 27 de març, doncs, la trobada al Marroig, amb 20 anys de la mort de mossèn Joan Massip, un motor de la cultura catalana del segle XX. I bé, què tenim previst durant enguany? Doncs Doncs bé, el dia 21 d'agost col·laborarem, es organitza la festa del Parc Natural de la Serra de Montsant, es farà un any a la Vilella Alta, és una trobada de famílies i de persones que estan, que pots conèixer la Vilella Alta, doncs les ermites, el que tinguin de patrimoni. Després doncs és un lloc de trobada, hi ha una fira d'artesans i bueno, sempre és una diada, és una jornada gratuïta, tu pots anar allí, participes en les activitats i nosaltres doncs, col·laborarem en donar a conèixer el Centre d'Estudis del Priorat, a donar a conèixer Serradell de Catalunya, presentarem jocs de tauler i també farem com un taller de cara doncs, a la canalla. No? Després, a Bellmunt del Priorat, el dia 24 de juliol, està previst l'assemblea del Centre d'Estudis del Priorat, l'assemblea doncs, que manen els estatuts i que també pot ser interessant perquè veurem el poble, també ens ensenyaran doncs, l'associació de veïns i també tot l'entorn cultural de per allà a la vora, i si tenim temps mirarem les mines, també les mines de Bellmunt, que és un lloc doncs, que és obligatori no? a visitar allà. No? A Tarroja Priorat tindrem relacions amb l'associació d'astrologia que tenen allí, que és molt interessant, i que també l'any que ve si poden vindre aquí a Priorat en Priorat, a la ràdio, per fer difusió, perquè és una experiència que porten molts anys dut a terme. També el dia 3 de juliol, dissabte, a Móra la Nova, es durà a terme la jornada o trobada d'investigadors i investigadores de centres d'estudi que organitza l'Institut Ramon Muntaner. També participarem. Allí també és un lloc molt ideal. S'ha de ficar, si vol participar un, i dinar, amb el dinar, doncs ficar en contacte amb l'Institut Ramon Muntaner i el dinar val 20 euros, no?, en la col·laboració. I bé, i amb això ja anem completant avui el darrer programa del curs 2009-2010 aquí a Ràdio Falset de Priorem Priorat. Més coses doncs ja les anirem explicant. Tenim un projecte per l'any que ve, voldríem fer un programa a l'inici de mes, a més de ser la quarta setmana, ser la primera, que es pogués anar repetint el programa, perquè nosaltres anem fent propaganda del programa que estaria el primer dia, després la gent que vagi escoltant, i sobre per antena, no?, i per internet, perquè ni que estiguis a fora també t'ho pots baixar. Pot ser interessant perquè, com gravarem persones de real històrica, farem una mica de col·laboració amb l'Arxiu Comarcal. L'Arxiu Comarcal fa més, guarda coses de tipus material, però digital no tant. En canvi, la Ràdio Falset pot tenir un paper molt important per la comarca d'entrevistar persones i que estiguin gravades com un arxiu històric, però de gravacions orals, no? De persones que han viscut la història al segle XX i que pot ser molt interessant. No? Pues bé, tot això ja ho anirem concretant i a Cabassers, per exemple, tenim pensat fer una taula rodona de joves i fer entrevistes a jaios, és a dir, a persones grans, a avis, i gravar-les de la seva experiència, de la seva joventut i de la seva adolescència. Aquí ja estem acabant el programa avui, en la darrera edició, aquí a Ràdio Falset de Priorem Priorat. Més de mil anys de pròpia història, cultura i tradició. Vull deixar d'estar oprimit i maltractat i viure amb llibertat. Freedom, freedom, freedom. Bé, i avui ha estat el plaer de poder col·laborar amb nosaltres a aquest arxiu personal, perquè tu ets una persona... sobre les pedres que tu guardes i fòssils, on les guardes ara? Perquè tu tenies una casa dedicada als fòssils, no?
Sí, ara ho guardo en caixes.
En caixes, ho tens guardat. A veure, seria interessant a veure si això es pogués tenir algun museu o algun lloc, almenys una representació, no?
Clar.
Perquè, clar, als pobles ens passa, no? Hi ha associacions... Ja tenim arxius i després es queden allí guardats, un dia es fa obres, aquells arxius van a la brossa. Clar, per això hi ha l'arxiu comarcal de la comarca, no? Que allí ells ho guarden, ho cedeixes, ho dones o ho cedeixes i allí t'ho guarden. Hi ha altres coses com per les pedres, per exemple, a un poble fan una exposició de pedres, un estudi, se fa, però després al cap d'un mes, un any o dos anys, tot allò, aquell valor que podria ser conservat en digital, fotos digitals, gravacions orals, etc., doncs tot allò es perd, no? Acaba en caixes, aquí i allà, i és unes coses que els museus digitals del futur, perquè els museus ja no seran com ara,
clar,
hi haurà, doncs, tot serà digitalitzat, perquè, a veure, perquè pots veure igual, no podràs tocar, tampoc els pots tocar ara, perquè si vas a un museu i vols tocar una pintura, te la deixen tocar, no? Escultura sí, perquè el Ramon Ferran, quan va fer l'exposició a Reus, que ell és... mig president d'honor de la nostra associació, perquè va vindre, ha donat a otorgar diplomes d'honor a diversos pobles, doncs ell deixava tocar. Jo dic, home, és curiós, perquè normalment, quan vas als puestos, no et deixen tocar, però podies tocar. I llavors hi havia una figura, això és l'escultor Ramon Ferran de Reus, no? Que ni que siguis de la 11, dels cecs, per exemple, que van allò, podien tocar i veure la percepció de partida del tacte.
No? És que la figura està pensada per això.
Ah, és que això seria...
Exacte.
El que passa és que, clar, una pintura vas a un museu...
I no, bueno, és que la pintura, encara que l'acaricis, no té res.
Sí, però es fa malbé, se pot fer malbé.
I es pot fer malbé. L'escultura també, si comptes de que hi va aglomeració de gent a tocar-la, no? Clar. Que la podria destrossar. Però l'escultura, moltes col·leccionistes del segle XV, segle XVI, compraven l'escultura per acariciar-la, per atindre-la a les seves mans, no? Llavors, aquella mateixa escultura que te la posin en una vitrina no pot sentir la sensació que sentia aquella persona que va adquirir la figura per un sentit determinat.
Pues bé, de tot això mirarem de recuperar la memòria digital de totes aquestes coses, ni que no es pugui recuperar, perquè, clar, els espais són limitats. I bé, aquí, Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset. I arriba aquí al final, les nostres experiències que han pogut compartir, donar gràcies a totes aquelles entitats, sobretot al Centre d'Estudis de Priorat i Senedall de Catalunya, amb el suport que m'ha donat per poder dirigir i organitzar aquest programa, totes aquelles persones que heu col·laborat en aquest sentit aquí directament, com aquelles que heu participat en gravacions, i res més, fins al setembre. Setembre començarà el curs cultural 2010-2011, i allí noves iniciatives. Sobretot un dels reptes és aquesta memòria oral digital, amb la col·laboració de la ràdio, de gravacions, que puguem fer difusió de coses, anècdotes que passen als pobles i que no ho sabem, i que és bo saber-ho per tindre consciència i saber que hi ha persones vives que encara tenen uns grans records i que passen desapercebuda i realment han fet molta...
Home, jo crec que és important, perquè hi haurà persona que morirà i si hi ha la seva veu gravada, ja és un document.
Clar, és un document. És
un
testimoni.
Exactament.
O home, és un valor. És un valor,
és un valor.
És un valor, i de cara a la societat de les tecnologies.
Exacte.
A més de millor àlbums de fotos, tindrem gravats digital.
Exacte.
Amb uns números que diran, mira, el 28 és quan ens vam casar, o el 93 és el padrí, o l'àvia, o el que sigui, no? I allí podrem escoltar amb viva veu la seva pròpia experiència.
Exactament.
De coses de la seva joventut, de la seva adolescència, com canvia el món, perquè una de les coses que és una teràpia i és salut és donar-se compte de les experiències del segle XX, per exemple, els canvis que hi ha hagut des de l'electre, els mòbils i tal. Hi ha gent que té una dependència als mòbils, una dependència als jocs. Doncs nosaltres organitzem uns espais, ni que siguin un dia, la gent no podrà portar la joga i la gent ha de treballar, jugar i relacionar-se sense aquestes eines, perquè si no és que arriba un moment que hi ha una dependència tal que sembla que no podem fer res sense aquestes eines, no?
Sí, sí, sí.
I és bo saber utilitzar-ho tot, no? No, al contrari, hem d'assumir la tecnologia per a la comunicació, però el que sigui, tot el que es pugui fer amb relacions socials, aprofitar-les. És com aquella gent que es troben al cap de 5 i en parlen molt, els 5 minuts se despedeixen i ja tenen que trucar-se pel mòbil perquè no s'han acabat de dir les coses.
Clar.
No? És a dir, clar, vivim en aquest tipus de societat que tenim una sèrie de barreres, com per exemple, jo que sé, diaris o associacions que ofereixen coses, els envies missatges i no et contesten. A veure, no s'està aprofitant prou tot el potencial d'internet, tot el potencial de la creativitat que tenen les persones, a vegades més desapercebudes. Dius, aquesta persona, i en canvi sap moltes coses,
sí,
que són coses de compartir, vull dir, que no es quedin allí amagades. No?
El problema d'internet és que és tan gran,
eh?
És tan gran internet que... És com si entressis en un local de tota Espanya, fos tan gran com tota Espanya, i demanaria que és un porter.
Clar.
No pot donar l'abast.
Ja, ja.
I això és el que li passa a
internet. Bueno, però també s'ha de dedicar temps. Si tu tens
sí.
internet, has de dedicar un temps a internet i no dir, home, no tinc temps. Home, no, doncs no presumeixis o no ofereixis clar, massa cosa. Per tant, lluitar contra les barreres perquè puguem tots créixer conjuntament, aquests són els reptes d'aquí, Priorem Priorat, un programa adreçat a les entitats, iniciatives ciutadanes de la nostra comarca. Que tingueu un bon estiu, que pugueu disfrutar força, joves, entre vosaltres, disfrutar del paisatge, de la natura, del parc natural, de totes les serres d'aquí al voltant, i fins setembre. A setembre, aquí, a la cita Priorem Priorat.
Ignorant el ritme de la terra, ets l'instrument de l'horror, només saps destruir. Et desfaràs fins a desintegrar-te. Sé que tu ets un home, home de plàstic. Sé que tu ets un home, home de plàstic. No has pogut comprendre mai que el món no és el teu servei. Ets l'instrument de l'orgull, només saps xuclar. Et fas pols i el vent surt.